Notícies Vespre. Karen Madrid.
Espectacular incendi aquest migdia a l'edifici del Llac Center, molt probablement provocat per una guspira en les obres que s'estan realitzant per fer una residència d'estudiants. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Tot i que la columna de fum s'ha pogut veure des de diferents punts de la ciutat, l'estructura de l'edifici no ha resultat malmesa. Així ho ha apuntat aquesta emissora l'inspector de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers, Joan Gallart.
L'estructura de l'immoble, de l'edifici, no ha quedat afectada, perquè al final l'incendi ha tingut la seva espectacularitat i ha tingut la seva dimensió bastant important, però el que crema aquí són elements de revestiment combustibles, revestiments aïllants tèrmics, acústics, que exposen a molts edificis, però que quan l'edifici està acabat, doncs degudament estan compartimentats o embeguts a dintre d'elements que impedeixen la facilitat de que cremin en la seva totalitat, no?
L'incendi ha obligat a desallotjar una cinquantena de treballadors del Llac Center, dels quals un ha hagut de ser rescatat pels bombers i un altre traslladat a Sant Fèlix per inhalació de fum.
Els preus dels taxis pujaran aquest 2023 un 5,7%.
Així ho ha aprovat aquesta tarda el ple municipal del mes de febrer, una sessió on també s'ha comptabilitzat el compliment de les mocions presentades pels grups municipals del 2022.
I en esports, l'Astralpunt Natació Sabadell debutarà la Copa de la Reina contra el Tenerife Cheide.
A més, les de David Palma eviten creuar-se amb el vigent campió, el Mataró, tot i que la semifinal sí que podria veure's les cares amb el Mediterrani.
Aquestes i altres notícies les repassarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A les carreteres catalanes trobem problemes a les més properes a Sabadell en un tram concret de l'AP7. Concretament a la Santa Perpètua hi ha 7 quilòmetres de retencions a aquesta hora en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, a aquesta hora trànsit dens a la Ronda Litoral entre Cantunis i el Fòrum en sentit Besòs i a la Ronda de Dalt entre Pedralbes i la Meridiana en sentit Vallès.
El temps.
Ara mateix tenim 7 graus, la mateixa temperatura que hi ha aquesta hora en un dia molt marcat per la pluja i pel vent. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Mateu. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Continua la precipitació a molts punts de la meitat est i de la resta del litoral i prelitoral. També de forma més dispersa arriba aquesta precipitació a d'altres punts de Catalunya. Atenció, perquè ens pot deixar quantitats acumulades de més de 100 mil·límetres de precipitació a punts de la serralada transversal i del Pirineu i Prepirineu Oriental, també a les muntanyes del sud de Catalunya. A més, aquesta precipitació arriba a precipitar en forma de neu en cotes al voltant dels 400 o 500 metres en alguns punts de l'interior, tot i que anirà pujant la cota amb el pas de les hores. Les acumulacions de neu també han de ser força importants, amb més de 10 centímetres a molts punts per sobre dels 800 metres. També hem de destacar el temporal marítim, amb onades de més de 4 metres a tota la costa catalana, en especial a la zona del Delta de l'Ebre. Per més informació sobre els avisos activats pel Servei Meteorològic de Catalunya, podeu consultar la nostra pàgina web www.meteo.cat. I això és tot el moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Una guspira que hauria provocat una petita explosió podria ser l'origen de l'aparatós i espectacular incendi que ha calcinat part de l'antic centre comercial del Llac Center aquest matí. El foc, que ha provocat una gran columna de fum visible des de diferents punts de la ciutat, ha avançat ràpidament per les plantes de l'edifici, que estan obres per reconvertir-se en una residència d'estudiants. Malgrat l'ensurt inicial, una desena de dotacions de bombers han extingit les flames en poc temps. L'incident ha obligat a desallotjar els treballadors de l'immoble i el bloc de pisos situat tot just al costat, mentre que s'ha confinat el Parc Taulí i 450 alumnes de l'Escola Catalunya propera al lloc dels fets. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els bombers han rebut l'avís pels vols de 11:45 del migdia. Una desena de dotacions s'hi han desplaçat i en poca estona han controlat i extingit el foc, que ha deixat imatges espectaculars i que molts curiosos aplegats a la zona han volgut immortalitzar amb el seu telèfon mòbil. L'inspector de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers, Joan Gallart, ha assenyalat que, malgrat l'espectacularitat, l'estructura de l'edifici no ha quedat malmesa per les flames. Després que els bombers hagin revisat la façana, hagin retirat els elements que podien caure i hagin remuntat remullat la zona per evitar revifades, ara serà l'empresa encarregada de les obres de remodelació qui s'encarregarà d'acabar de sanejar la part exterior de l'edifici. Així ho ha detallat en declaracions a Ràdio Sabadell l'inspector Gallart.
I ells ja tenen la missió de sanejar la part malmesa i d'assegurar els elements de treball com són l'embestida i línies de protecció col·lectiva individual que tenen ells. Quan tinguin això fet, és que és la primera feina que tenen i és pròpia de l'obra, també.
De la cinquantena de treballadors desallotjats del llac Senter, un ha hagut de ser rescatat pels bombers i un altre traslladat en estat menys greu a Sant Fèlix per inhalació de fum. Pel que fa als veïns del número 30 de l'Eix Macià, cap d'ells ha pres mal, tot i viure amb nervis i preocupació la situació. És el cas de la Maria Eugènia, qui ha assegurat que no és la primera vegada que la reforma de l'antic centre comercial els porta mal de caps.
Porque el día 2 también hubo 4 apagones a las 7:30 de la mañana, consecuencia de esta obra. Se ve que quieren terminarla con prisa. Y bueno, en mi caso, personalmente, me reventaron de las bajadas de tensión, me reventaron el termo y me inundaron mi casa y todo esto, pero lo de hoy ha sido bastante fuerte.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, també s'ha interessat per l'evolució de l'incendi i s'ha desplaçat fins al carrer Filadors per avaluar la situació. Acompanyada del tinent d'alcaldessa, Jesús Rodríguez, ha agraït la ràpida resposta dels equips d'emergències i ha assegurat que les obres comptaven amb tots els permisos.
Aquest és un edifici que, com sabeu, és l'antic Llac Center, que en aquests moments el que s'està fent és una residència d'estudiants i, per tant, estava donat els permisos d'obres per poder fer tota la part exterior d'aquestes obres i poder fer tot l'acondicionament, i per tant s'estava treballant amb total normalitat, i això que us deien, que segurament en algun moment d'aquest procés de les obres pot ser que hi hagi hagut l'inici d'aquest incendi.
Mentre han durat les tasques d'extinció, el carrer Filadors ha estat tallat entre els carrers Pare Rodés i Sant Isidre, així com també el lateral de l'Eix Macià a tocar del Llac Center.
L'Ajuntament de Sabadell demanarà formalment participar en el pla pilot de la renda bàsica universal que impulsarà la Generalitat, la ciutat sencera per barris o un sector seleccionat. La majoria del ple ha votat a favor de la moció presentada per Esquerra, la qual ha comptat amb el suport de la Crida, Junts i la regidora no adscrita Marta Morell i les abstencions del PSC i Ciutadans. Ho ha seguit el Pere Gallifa. Bona tarda, Pere.
Bona tarda. El portaveu republicà, Gabriel Fernández, ha instat la resta de formacions a votar favorablement, a sumar-se a aquest pla pilot, perquè diu que es tracta d'una gran oportunitat i, com dèiem, ha convençut la Crida i Marta Morell.
Necessitem fer proves pilot que ens permetin valorar la seva eficàcia. Sabadell ha de ser una ciutat pionera socialment i perquè vull una Sabadell fraterna, socialment avançada, que no ignori els que més necessiten el nostre suport. Avui tenen el vot favorable d'aquesta regidora de l'Ajuntament de Sabadell.
En canvi, el PSC i Ciutadans han optat per l'abstenció perquè diuen que no hi ha prou diners per pagar aquesta prestació. Escoltem Adrián Hernández, portaveu dels liberals.
Fer universal el que seria aquesta prova pilot, estaríem parlant que a Catalunya més del 90% del producte interior brut s'aniria només en aquesta mesura. Per tant, sembla la primera anàlisi seria que sembla inviable.
A part de sumar-se en aquest pla pilot, el ple també ha donat a llum verda a un augment del preu del servei de taxi, que serà del 5,7%. A nivell pràctic, si agafem una carrera mitjana, que és d'uns 3 quilòmetres, entre setmana el cost passaria de 8,87 euros als 9,37, un augment, per tant, de mig euro. En caps de setmana, festius, horari nocturn, la carrera costarà uns 10,61 euros en lloc de 10,03 i l'augment, per tant, seria de menys de 60 cèntims. Tots els grups han votat a favor d'aquest increment. D'altra banda, també s'ha passat revista el compliment de les mocions presentades pels grups municipals durant l'any passat, el 2022. Aquí el debat s'ha escalfat quan el portaveu d'Esquerra, Gabriel Fernández, ha qualificat d'autoritari el govern de coalició. El podem escoltar i també la resposta del portaveu adjunt de l'executiu, Eloi Cortés.
Aquesta ciutat coneix molt bé què passa quan els que governen tenen tics autoritaris, perquè l'autoritarisme, perquè des de l'autoritarisme es passa al despotisme, i del despotisme es continua amb la censura o amb la temptació de voler invisibilitzar els partits d'oposició. I s'acaba amb altres tipus de males praxis, com el clientelisme i l'apropiació per part d'alguns de l'administració, que és de tots.
De veritat és que em sorprèn i sap greu que el portaveu i alcaldable del primer partit de l'oposició vinguin a aquest ple a fer servir les paraules gruixudes que vostè ha fet servir. D'alguns com la Crida n'estem acostumats, però la veritat és que de vostè, que el seu partit governa la Generalitat de Catalunya i que vostè aspira a governar aquesta ciutat, la veritat és que li hauria de caure la cara de vergonya.
Per a Fernández, el govern ignora les mocions que no encaixen amb el seu programa electoral, cosa que Cortés ha negat i ha justificat, els motius pels quals algunes mocions doncs, no acaben tirant endavant. Avui, parlant encara de mocions, se n'ha debatut una de la regidora no adscrita, Marta Morell, perquè els partits nous, com el seu Sentim Sabadell, puguin tenir més recursos i visibilitat, una moció que no ha tirat endavant. Ara la que es debat és una de la Crida per revisar la xarxa de refugis climàtics.
Gràcies, Pere, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Sabadell i Castellà tornen a pressionar per fer realitat la Ronda Nord, tant en el tram que connecta els dos municipis com el ramal que enllaça les dues capitals del Vallès Occidental. Els alcaldes dels dos municipis, Marta Ferrés i Ignasi Jiménez, han reclamat la infraestructura i confien que l'executiu signi l'acord i el doti de finançament durant el primer trimestre del 2023.
I un cop signat el conveni, caldrà començar a parlar del traçat de la futura Ronda Nord. Ferrés afirma que ja hi ha alguns dibuixos molt avançats i avisa que no volen una ronda urbana d'un carril per sentit.
Que estem parlant d'una infraestructura que ha de suportar pas de mercaderies. Per tant, ho dic perquè això té clau també de que en algun moment el conseller havia dit, i ho havia dit, em sembla que tots ho havien pogut llegir, no fer una infraestructura d'un més un. Dic, escolti, un més un és un carrer Sabadell. Per tant, un més un no ho volem, i ho diem així de clar, és a dir, un més un no ens hi posarem per fer un carrer. Sempre com a mínim hem estat parlant d'un 2+2 més incorporacions. Això també sempre s'ha estat parlant així, de fet.
Per la seva banda, l'alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, ha recordat que sense aquesta infraestructura serà impossible desviar els milers de vehicles que cada dia travessen Sabadell per la Gran Via.
El Consell de Ministres ha aprovat avui que la mascareta deixi de ser obligatòria al transport públic. La decisió es pren davant d'una situació epidemiològica molt estable en tots els indicadors.
I entre els sabadellencs hi ha opinions diferenciades sobre el fet de suprimir-la o no.
Pues és fantàstic, perquè ja no tenim virus i perquè és un engorro. Va bé quan fa fred, però ja està.
Ostres, m'acabo d'enterar. Pues perfecte, sí, em sembla genial.
Doncs no em sembla gaire bé perquè últimament el transport públic va massa ple de gent. Molta gent és tossint i jo penso que no es convida encara.
A mi bé. Ja fa temps que es deixen de portar els bars i això, i per exemple l'autobús ja crec que no fa falta.
No sé, perquè a vegades també l'aglomeració de gent i estar amb la mascareta i això agobia bastant, la veritat.
Doncs pues em sembla bé, sí home, perquè esclar, els autobusos i tot això, ara les farmàcies i hospitals sí que s'ha de portar, eh?
La mesura entrarà en vigor quan es publiqui el butlletí oficial de l'Estat, previsiblement demà dimecres. La majoria mantindrà l'opció de posar-se-la en funció de la situació de l'entorn.
Jo la portaré. Sí, sí. Quan el transport públic vagi molt ple, que últimament va pleníssim, jo la portaré posada.
Depèn, perquè l'altre dia vaig pujar a un bus i em va fer una mica de grima i depèn si hi ha molta gent o no, sí que la portaré.
No ho sé, depèn. Si estic constipada o alguna cosa, pues sí, per si de cas.
Fins que no ho vegi clar, no. Quan ho vegi clar que tothom no en porta, llavors pues farem igual. Però ara, de moment, a portar.
Crec que no hi ha la ventilació suficient, depèn de l'autobús. Per exemple, aquí de Sabadell sí, però vaig marxar a Barcelona i no hi havia ventilació. Llavors, en aquest autobús sí que la portaré.
D'una manera o altra, em refereixo que si jo estic malalta, per exemple, encara que no tingui res a veure amb el Covid, si estic constipada, també em contagio a la de més gent i doncs ho evito així, no?
La mascareta continuarà sent obligatòria en centres i serveis sanitaris, farmàcies i residències de gent gran.
El nou director del Centre d'Atenció a la Dona i l'Infant de l'Hospital de Sabadell, el fins ara responsable de la cirurgia pediàtrica, Bernardo Núñez, vol que aquest servei sigui un referent al territori, emmirallant-se en l'exemple del Sant Joan de Déu.
Núñez, que substitueix Pepi Rivera al càrrec, assegura que el Taulí pot ser prou atractiu com per fer aquest salt endavant. De fet, assegura que l'objectiu es pot assumir fàcilment, perquè l'atenció ja és bona i acaben d'estrenar espais al nou edifici Ripoll. Només cal un pas més en la humanització d'aquests espais, com afirmen declaracions al programa El Matí.
La humanització, pues también, ¿por qué no? Las salas de gine y obstetricia, las de la tercera planta que conservamos, toda l'àrea gine-obstétrica, pues hacer más dulce la estancia, ¿no? Al final, si conseguimos hacer mejor, también la hostelería es importante, ¿no? No solo sí. Los profesionales. La asistencia ya es muy buena en el Parc Taulí, pero hay que mejorar todo lo demás también en bloque.
Per Núñez, aquest pas suposarà un efecte dominó dins del Taulí. El director del Centre d'Atenció a la Dona i l'Infant del Taulí també aposta per augmentar la comunicació per donar a conèixer el potencial d'aquesta àrea de portes en fora.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Els immigrants de la ciutat estan tenint problemes per renovar la seva documentació a la comissaria de la Policia Nacional, cosa que en alguns casos els suposa que els caduquin exàmens de conduir, permisos i fins i tot feines. La principal dificultat és a l'hora d'agafar la cita prèvia per gestionar els seus papers.
Entre 50 persones i un centenar es troben habitualment en aquesta situació. L'anterior comissari admetia un cas particular per fer els tràmits sense cita aportant el padró. La Mina Suane, president de la Federació d'Associacions d'Immigrants del Vallès, ho explica.
Molta gent m'estan cridant, m'estan parlant, trucant per dir-me que hi ha possibilitat de trobar, i els he dit que no tinc possibilitat perquè ara no tenim la possibilitat que teníem abans i que hem de demanar-lo per pàgina web de la policia. I si demana per pàgina web, et donen cita 3 mesos o 4 o 2 mesos com mínim per poder anar a fer-la, prendre el dit a la comissaria de Sabadell.
Així que caduquen exàmens de conduir, cites per fer el NIE i, a més de repetir els terminis i les esperes, cal tornar a pagar totes les taxes. També passa amb la Seguretat Social i altres tràmits, com ara els jutjats. Suane demana que la comissaria i l'Ajuntament de Sabadell estiguin assabentats de les dades del padró al mateix moment per poder prioritzar els immigrants que els toca per àrea la comissaria de la ciutat. El consistori està intentant concretar una reunió amb la nova comissària i els immigrants per poder fer la proposta que desencalli l'operació.
Depèn ara de la comissaria nova de dir, oi, jo la vostra proposa la veig bé, tal, i posem a punt el que tothom creï que podria ser agilitzable per tota la població de Sabadell de cara als immigrants, diguéssim. Això dependrà d'ell de prendre la decisió. No està obligada, però és per ajudar a nosaltres de poder facilitar-nos a fer el tràmit.
La FAIP recomana adreçar a l'SCAI els immigrants que no sàpiguen per on començar.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Els veïns de Can Oriac tenen en marxa el seu Febrer Cultural, un programa d'actes que inclou cinema, literatura, xerrades i actuacions artístiques per part d'entitats del barri.
La principal novetat d'aquesta edició del Febrer Cultural és un debat polític aquest divendres, en vistes a les eleccions del mes de maig. N'ha parlat la secretària de l'Associació de Veïns de Can Oriac, Palmira Gabernet, en declaracions al programa Al Matí.
Per nosaltres és una novetat. Uh-huh. Ens ha costat molt de posar-nos d'acord la Junta, perquè, claro, de política a nivell de Junta no se'n parla a les reunions, però, claro, que si teníem que fer un debat, teníem que posar unes normes i volíem que posar-los nosaltres les normes. Uh-huh. I que la cosa pues, fluïés i que sigués amena i de que, si pot ser, de que, pues, de que no avorrisca ningú.
Un altre dels moments culminants del Febrer Cultural serà aquest diumenge amb diverses activitats familiars a la plaça del Pi.
Hi ha ball de línia de la gent gran, uh-huh. Després hi ha intercanvi de llibres, que això ho portem a l'associació per fonamentar, doncs, els llibres vells els recollim i, bueno, i regalem, clar, intercanvi.
Fer un bescanvi, això està
exacte,
molt bé.
Exacte, i si algú no porta llibre, doncs a vegades també li regalem, no passa res. I després he aconseguit aquest any, que ens ha costat molt, perquè amb això del Covid molts grups de sardanes pues, van deixar de ballar de que eren de la barriada, i ara pues, han aconseguit les sardanes Grup Sardanista Esportiu de Sabadell.
El Febrer Cultural també inclou el Carnestoltes, dissabte 18 de febrer, el Cinefòrum de la pel·lícula Colònia i l'obra de teatre La Preestrena.
I de Can Oriac anem a Can Deu perquè el futur del Drac Antonot està garantit. Així es fixen un conveni de col·laboració entre les Forques de Can Deu i l'Associació de Veïns del Barri de cara als pròxims 50 anys, signat ahir dilluns.
Les Forques de Can Deu porten el Drac Antonot des del 2004, quan es va recuperar aquesta figura, construïda el 1985 i caiguda en desús. La vocal de les Forques, Sílvia Simón, assegura que el drac li ha donat sentit a l'entitat.
L'Antonot ara té 37 anys.
Sí, sí.
És el 85. Uh-huh. I realment per nosaltres, per Forques, ja no té sentit la colla sense l'Antonot. De fet, uh-huh. el 2010, quan l'Antonot sí. feia els 25 anys, van néixer el Foc i la Forca, que són els seus fills, que són els dracs bessons també d'aquí Sabadell. Uh-huh. I I per això per nosaltres va ser, ahir sí, va ser un dia, bueno, un dia històric i molt, molt important, sí, i molt maco. Des de fa 19 anys el drac realment no ha deixat de sortir mai i l'hem mantingut, l'hem fet el manteniment i tot el que... Bueno, és que el drac és que és, forma part de Forques.
El drac Antonot pesa 80 quilos i el porta una única persona. A més, és desmuntable i compta amb 12 punts de llum.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Esports.
L'Astralpool Natació Sabadell ja coneix el quadre de la Copa de la Reina de Waterpolo. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Igual que el masculí fa uns dies a la Copa del Rei, el femení tindrà com a rival de quarts el Tenerife Cheide.
I sorteig també força benèvol per les de David Palma, ja que ha evitat creuar-se amb el Mataró, el vigent campió, que anirà a l'altra banda del tauler. A semifinals, això sí, probablement es veuria les cares amb el Mediterrani, un rival a priori exigent. Palma es queda satisfet per com ha anat el sorteig.
M'agrada, és un sorteig que m'agrada. Veig que queda aquí... No queda... cap banda, com va passar l'any passat, molt de ser equilibrada, que sempre no t'agrada ni que et toqui el Mataró en aquest cas, ni que sigui gaire fàcil. Aquí tenim algun rival a la calla banda important, tenim un primer partit que a priori amb l'Etxell doncs, són superiors i hem de passar. I després de veure aquí l'altra banda, mira que m'aixeco, el Medi segurament serà el nostre rival a la semifinal, ja et donarà aquí, en el cas de poder arribar a la final, ja tens competició aquí a la semifinal.
Per resumir-ho, a una banda del quadre, els duels de quart seran aquest Astralpool Echeide i el Medi Catalunya. Per l'altra, hi haurà un Mataró Sant Andreu i un Terrassa Atlètic Barceloneta. La Copa de la Reina tindrà lloc precisament a les instal·lacions del Natació Terrassa entre el 17 i el 19 de febrer i el partit del Natació Sabadell serà el que obrirà el taló a la competició.
El centre d'esports pendents de la votació sobre el futur de la primera federació. Després de la negativa de 18 clubs de la categoria a la proposta inicial de la federació per exercir un control econòmic, l'ens federatiu ha presentat un nou full de ruta que haurà de ser validat en les pròximes 48 hores.
I el principal punt és aquest, el del control econòmic per evitar que els clubs gastin més en salaris i traspassos del que ingressen. La idea serà implementar-ho de forma gradual fins a fixar el llindar en el 70% del que s'ingressi. L'aprovació d'un conveni col·lectiu, qüestions comercials i l'obligació de complir la normativa de l'ordenament jurídic i estatuts són alguns dels altres aspectes a votar. La federació ha fet marxa enrere en sol·licitar que hi hagi unanimitat per part dels 40 clubs a l'hora de donar el vistiplau i serà suficient amb una majoria. En cas de no tirar endavant, recordem que diverses informacions apuntaven que hi hauria la possibilitat que es decidís dissoldre la primera federació per tornar al model antic de la segona B.
Més futbol, el doble duel entre els juvenils del Sabadell i el Barça es decideix en el descompte afavorint els interessos blaugrana.
A l'equip de divisió d'honor li va costar la derrota Olímpia per la mínima 0-1 i a més fent-se un gol en pròpia quan havia competit de tu a tu el líder de la Lliga. El tècnic Edu San José creu que va ser un resultat injust.
He minimitzat el Barça, la Minya Mar, el Dani Rodríguez, jugadors de selecció, jugadors que s'han tenit al primer equip, el Marquiu, selecció també, bueno, vull dir, tot el que té el Barça, jo he minimitzat, crec que el treball defensiu ha sigut molt bo.
Un graó per sota, Lliga Nacional, el juvenil B com a mínim va poder esgarrapar un punt contra el segon juvenil del Barça, però els blaugrana van empatar a un en el descompte mitjançant un penal. Amb aquest empat, el Sabadell juvenil B setè amb 27 punts a un d'un mercantil que va encaixar la segona derrota seguida caient a casa 1-2 contra el Girona B.
I en futbol amateur, contundent triomf del Tibidabo Torre-Romeu al subgrup 4B de segona catalana.
Golejada 5-1 contra l'Olímpic Can Fatjó per trencar la ratxa de dues derrotes seguides. A la classificació, circumstància molt estranya. En la lluita pel tercer lloc, el Tibidabo suma 25 punts, dos més que el Ripollet i quatre més que el Can Rull Romulo Tronchoni, que va descansar, però curiosament se situa per darrere per coeficient, ja que ha jugat 3 partits més que aquests dos equips. Per la seva part, el Sabadell Nord, després de perdre 3-2 al camp del líder San Juan Atlético de Moncada, és setè amb 16 punts.
En handbol, pas enrere de l'Oar Gràcia masculí en les seves aspiracions d'entrar a les fases d'ascens. Els de Pere Llats no van poder amb el líder de la primera nacional, el Granollers B, cedint per un clar 29-38.
I els verdiblancs cauen de cop al cinquè lloc, però ara s'enfrontaran a dos rivals directes, les Plugues i el Sant Cugat, i a Llats té clar que en cas de derrotar-los tindran bona part del camí fet.
Deixa tocat a l'equip, sí, perquè al final hi ha la il·lusió de poder guanyar a tothom i de més. Sí, decepció hi és, lògicament, perquè teníem totes de què podíem guanyar aquest partit, però toca seguir treballant i preparar els dos partits que venen perquè ens hi juguem mitja lliga amb els dos partits que venen ara.
En canvi, el femení de l'Oar té ben encarrilada la segona plaça a plata després de superar 27-20 al Mataró. Les maresmenques queden pràcticament descartades de la lluita per la zona alta i només el Sant Vicenç aguanta el fort ritme de les de Carol Carmona. La màxima golejadora de l'últim partit va ser Jana Sobrepera amb 13 dianes.
A la segona part va ser quan vam trencar el partit de cara a córrer més i sobretot ser més efectives de cara a porteria nosaltres. I la nostra porteria també ser més eficaç. Llavors aquí va ser quan vam trencar el partit i vam poder fer que es agafés aquesta distància de 7 gols.
I aquest cap de setmana el Loar femení visita el CUE Castellón.
No deixem l'embol. Aleix Gómez ja ha tornat a les pistes després de perdre's el Mundial amb els hispanos. L'extrem sabadellenc del Barça va deixar enrere la lesió patida al tendó d'Aquiles, que l'ha deixat fora de combat més d'un mes.
El jugador format en el seu dia a l'Oar Gràcia va ser el convidat d'excepció en el sopar mensual del Panathlon. Encara té molta carrera per endavant, però d'aquí a uns anys, per al moment que s'apropi la retirada, no ha descartat defensar de nou la samarreta verd i blanca.
És una cosa, com tu has dit, que no, ara mateix no t'ho puc dir per assegurar, però no és una cosa que no descarto. Canviar la filla, vull aguantar al màxim nivell sempre quan pugui estar donant un bon rendiment i m'aguantin les cames, i no descarto mai poder tornar-lo ara quan em retiri de lo que és la professionalitat de l'esport.
Tot i haver-se perdut aquest Mundial i no poder compartir vestidor amb dos sabadellencs més, i en Tarrafeta i Dani Fernández, Gómez s'ha pres aturada per lesió com una desconnexió per estar amb amics i família. De cara a aquest 2023, el seu principal repte serà tornar a aixecar el trofeu de la Champions amb el Barça.
I un dels membres habituals d'aquestes reunions mensuals al Panathlon és l'Antoni Soler, qui des de dissabte és oficialment el nou president de la centenària Unió Ciclista Sabadell després de la celebració de l'Assemblea General.
Recordem que Miquel Borràs, el ja expresident, va anunciar fa uns mesos que deixaria el càrrec després de 52 anys i el relleu l'agafa l'única candidatura presentada amb Soler al capdavant i Xavi Manyà com a secretari de la nova Junta. Soler té clar que ha estat una transició dolça.
Amb aquestes entitats petites, trobar un relleu és molt complicat. Nosaltres hem tingut la sort que, bueno, jo ja estic involucrat des de fa moltíssims anys, des que era quasi un criu, i esclar, doncs el relleu relativament ha sigut fàcil i no massa traumàtic en aquest sentit.
Posar al dia l'entitat amb les noves tecnologies, més difusió a les xarxes socials o rejuvenir i feminitzar la massa social són alguns dels principals reptes que s'ha marcat Soler. El nou president també ha avançat que el campionat de Sabadell tindrà una variació en el seu recorregut que el farà més dur.
I acabem parlant de nou de waterpolo, però d'un projecte inclusiu pioner en aquesta disciplina. Dissabte va tenir lloc a Canllong el primer partit de la història de la Lliga Danfoss de Waterpolo Ability.
Una competició creada per apropar aquest esport a persones amb diversitat funcional. Sergio Moyano, speaker habitual a Canllong, és l'entrenador del Club Natació Sabadell.
Això és una petita pedra per un gran camí, la veritat, que esperem no... Que vagi a més, que més clubs s'apuntin, que les federacions ens recolzin, els estaments nacionals, que de tot tipus de persones que vulguin col·laborar i que puguin venir a jugar amb nosaltres, que vinguin i que aquí els hi esperem per poder fer aquest esport.
Persones molt estimades a Canllong i habituals a tots els partits de waterpolo de l'Astralpool, com el David Navío o els germans Peláez, formen part d'aquest equip. El debut, per cert, va acabar amb victòria del CNB per 7-14.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 7 de febrer. Recordant-vos que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. en directe.radiosabadell.fm.